Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè. A punt perquè abans un quart de 5 de la tarda, és a dir, d'aquí uns minuts, comenci el conclave que ha de designar el substitut del Papa Francesc. Els 133 cardenals amb dret a vot es tancaran aquesta tarda a la Capella Sixtina del Vaticà per començar les deliberacions que desembocaran en l'elecció del successor del Papa Francesc. La fumata blanca acabarà decidint en els pròxims dies el nou cap de l'Església Catòlica, que necessitarà el suport de més de 2/3 dels electors. El degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Daniel Palau, afirma que tot apunta que el relleu del Papa Francesc continuarà amb el seu llegat.
Allò que es percep, allò que doncs, d'alguna manera s'intueix, és que les grans intuïcions del Papa Francesc doncs, seran continuades i seran d'alguna manera posades amb alguna novetat, sens dubte, no? Perquè Déu també actua amb alguna novetat, amb alguna sorpresa. Però el llegat principal és l'Evangeli, són les benaurances, i això continuarà, i això sens dubte que serà subratllat en el proper pontificat.
I avui la sessió de control a l'executiu català ha girat al voltant de l'OPA sobre el Banc Sabadell i la consulta que Pedro Sánchez vol fer. En aquest sentit, Albert Batet de Junts ha demanat sobre l'espionatge a Artur Mas. El president Illa ho ha condemnat i ha negat que el PSOE ho hagi fet. Esquerra, Comuns i la CUP han reclamat al govern una oposició contundent i clara a l'OPA del Sabadell. El president ha assegurat que ja ho fa, però discretament.
El mateix defensarem els interessos de Catalunya. I també ho vull dir-ho perquè és un tema delicat. Faig coses, faig més del que dic, però faig.
De fet, Illa s'ha pronunciat sobre l'opa hostil del BBVA al Sabadell durant una intervenció a la quarantena reunió del Cercle d'Economia. El president ha afirmat que li agradaria que no tirés endavant. I el Suprem suposa un segon indult per Orion Junquera, Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull que aixequi la inhabilitació. El tribunal diu que el Ministeri de Justícia que la llei prohibeix acumular indults parcials. Els penats ja van ser beneficiats per un indult concedit pel govern espanyol. I 101 platges i 23 ports han estat guardonats amb la bandera blava 2025 a Catalunya. S'incrementa en 6 el nombre de platges amb aquest distintiu respecte a l'any passat, mentre que es manté, en aquest cas, igual la xifra dels ports. Pel que fa a les platges, 27 corresponen a Girona, 24 a Barcelona, 23 al Penedès, 18 a Tarragona i 9 a les Terres de l'Ebre.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 7 de maig i al Connectats parlarem dels riscos de l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell per als comerços locals. Entrevistarem Jordi Obradors, gerent de Sabadell Comerç Centre. I acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar les mesures anunciades pel president Illa després de la gran apagada i l'impacte i els serrells de la reducció de la jornada laboral. A partir de les 5 coneixerem la cantant badalonina Laura Riembau. Continuarem amb gastronomia per parlar amb Clàudia Sanfeliu sobre fruites de temporada i acabarem amb cultura per presentar-vos la batalla de bandes al Calisó Cultural de Castellà del Vallès. I abans d'entrar en matèria, ràpidament recuperem la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Aquest dimecres està sent de temps ja molt més tranquil que no pas ahir, però igualment alguns núvols tornen a créixer a hores d'ara a les comarques bàsicament de Girona i també al voltant del Prepirineu o del Montseny. En aquestes comarques més interiors de Barcelona, també de Girona, tornarem a tenir algun xafaguet al llarg d'aquesta tarda, especialment aquest vespre. També a l'Alt Pirineu, en aquestes comarques de més al nord de Lleida, per exemple, la tarda acabarà una mica més embolicada, no com els últims dies, igualment, no amb les tempestes d'ahir a la tarda, per exemple. Independentment, també des de l'Aragó arribaran alguns ruixats cap a les Terres de l'Ebre, també al llarg de la tarda. A la resta del país farà més sol que no pas núvols i això també permetrà que l'ambient sigui més suau que no pas ahir, després del matí fred que hem tingut. El dijous, una jornada una altra vegada una mica més variable. Al matí, ruixats sobretot a Tarragona i durant la tarda gairebé a tot arreu, però ruixats de primavera, per tant, no pas tot el dia plovent. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs ara sí, tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que iniciem per Terrassa. Sergi, està bé? Bona tarda.
Bona tarda, Valero. Font tradicional i Creu Roja posen en marxa una nova edició de la campanya del pastisset solidari. Es fa aquesta setmana coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Creu Roja. Aquesta empresa familiar és sòcia de l'entitat des de fa més de 25 anys i volia implementar alguna acció solidària. La primera edició es va centralitzar a Sabadell i es van vendre 517 dolços i es van recaptar 1.551 euros. El pastisset val 3 euros i tots els diners recaptats aniran íntegrament a Creu Roja. Aquesta segona campanya s'ha ampliat a la xarxa de 29 botigues de la comarca, Terrassa, Sabadell, Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Sant Cugat, Rubí, Valldoreix i Castellà del Vallès. Però els diners recaptats als 4 establiments de Terrassa es destinaran al projecte que l'Assemblea Local de Creu Roja desenvolupa aquí, Trempolí, Èxit Escolar. Aquest pastisset exclusiu és un pa de pessic de iogurt cobert de xocolata blanca, tenyida de vermell i una xocolatina amb el logotip de Creu Roja. És un berenar dolç i solidari que també permet col·laborar fent un donatiu directe a través d'una pàgina web que s'ha habilitat.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital. Sabadell, Júlia, Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Sabadell. Brutal agressió a una parella d'avis al barri de les Termes. Un home va accedir a casa seva i els va colpejar amb molta violència. Els fets van tenir lloc divendres passat i la família ja ha formalitzat la denúncia als Mossos d'Esquadra. Marta Pérez, una de les filles del matrimoni, de 91 i 92 anys, afirma que els seus pares tenen molta por ara mateix.
Tenen molta por, molta, molta. La meva mare, sobretot. La meva mare està convençuda que anirà a rematar-los. Clar, els Mossos li han dit que no, que això no passarà, nosaltres estem a sobre que no passarà, evidentment. Ara no els deixarem sols en cap moment. No, no, es queda lo mismo, aunque estéis vosotras, viene a rematarnos porque se ha enterado que hemos ido a los Mossos, se ha enterado que hemos hecho la denuncia. Bueno, tenen moltíssima por, molta, molta, molta.
Els Mossos ja tenen una investigació en marxa per mirar d'identificar i localitzar l'agressor que, a més de pallissar els dos avis, també els va robar els diners que tenien en efectiu a dins de casa.
Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. La taula sense llar de Badalona comptabilitza 110 persones dormint actualment als carrers del municipi, 62 homes i 7 dones i 41 persones que no s'han pogut identificar. Això suposa, malgrat la pluja, un augment del 22% respecte al recompte anterior. El primer recompte es va fer l'any 2016, quan es van comptabilitzar 36 persones al ras. La xifra de sense sostres al municipi, per tant, ha crescut en prop d'un 68% en l'última dècada. Fernando Díaz és director de la Fundació Acollida i Esperança.
És tenir una altra dada de més per poder desenvolupar polítiques a la ciutat de Badalona. De fet, som un grup d'entitats a la taula sense llar de Badalona i totes tenim recursos per a persones sense llar i així podem dimensionar la problemàtica i podem adaptar-ne la nostra resposta.
Cada grup, coordinat per un responsable, ha rastrejat durant dues hores caixers automàtics, passos soterrats, parcs i entrades de garatges, sense traspassar cap barrera física. Durant el recorregut, els voluntaris han anat anotant en una graella la direcció exacta on s'han trobat la persona, el seu gènere, si anava acompanyat d'alguna mascota o si dormia al ras o en cobert. Un recompte al d'enguany que ha estat passat per aigua, fet que hauria pogut influir en el nombre de persones comptabilitzades.
Gràcies, Anna. Seguim al litoral. Una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El preu mitjà del lloguer al Prat s'ubica al voltant dels 882 euros. Són dades dels 179 contractes de lloguer del darrer trimestre del 2024. Aquesta xifra posa de manifest les dificultats que tenen les famílies de la ciutat per accedir a habitatges de lloguer. Aquesta situació preocupa i molt a l'empresa municipal Prat Espais, que advoca per les polítiques públiques per donar resposta a aquesta necessitat. Segons el director d'habitatge de Prat Espais, Xavier Anzano, el sistema estatal de referència del preu de lloguer de l'habitatge força les propietats a frenar l'especulació, però no solucionar el problema de base.
Hi ha una regulació que és estatal que també impedeix que els lloguers puguin pujar indiscriminadament, però no impedeix que puguin pujar. O sigui, no és una norma que baixi els lloguers.
Clar.
Si partim d'un moment que els preus ja són elevats, encara que tinguem una norma que digui, mira, no pots pujar més d'un percentatge, per si dir-ho, no? Per simplificar, clar, la base per la que pots pujar ja és molt elevada i tant per tant doncs els resultats encara són lloguers inassumibles doncs per una bona part de la població, que segurament són la majoria.
Per aquest motiu, Prat fa anys que treballa per incrementar el parc de lloguer accessible. Ho fa amb diverses promocions d'obra nova amb la participació o titularitat municipal. La darrera, als 72 habitatges que gestionarà Prat Espais i dels quals s'ha posat la primera pedra aquest mateix dilluns.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Anem amb un apunt esportiu perquè l'Hoquei Club Castellà té la classificació pel play-off al sac. L'equip gran acaba de sumar el punt necessari que el permetrà lluitar per l'Hoquei Plata. Feia setmanes que l'equip ho buscava i enfront de l'Arenys de Munt, els granes van aconseguir la cobdícia de classificació per a l'ascens a la segona categoria de l'hoquei estatal. Aquesta és una temporada molt atípica per a la història dels granes, ja que han debutat amb èxit a la màxima categoria catalana i es van classificar per a la disputa de la Copa de la Generalitat i ara ho fan per a disputar l'ascens. La bona ratxa que viu l'Hoquei Club Castellà en les últimes temporades toca sostre amb aquesta promoció perquè en cas de guanyar-la el club s'hauria de professionalitzar per a disputar el campionat nacional.
Gràcies, Rocío. I ara acabem amb la crònica de Sant Cugat. Sara Bella.
Preservar els espais aquàtics del Parc Natural de Collserola i posar-los en valor és l'objectiu de la campanya que hi ha en marxa fins al 15 de juny a la Serra. Tots els dies festius i els caps de setmana, els usuaris de l'espai es trobaran dos informadors a la Riera de Vallvidrera que explicaran quines pràctiques estan prohibides per així sensibilitzar i aconseguir tenir cura de l'espai declarat com a àmbit d'alta fragilitat. La presència dels informadors està pensada especialment a l'entorn de Can Modolell i Can Busquets, a cavall entre Molins de Rei i Sant Cugat, i els trams compresos entre Can Revella i el salt d'aigua de la Rierada a Molins de Rei. En aquesta zona està prohibit banyar-se i no es pot passar amb bici, per exemple, a part d'haver de portar el gos lligat. Són, de fet, les tres accions incorrectes més repetides entre els usuaris i que els responsables del parc volen revertir per garantir una visita responsable amb el mínim impacte possible. Ho explica Raimon Roda, director general del Parc Natural de Collserola, en declaracions a Cugat Mèdia.
Ens sembla que la pedagogia, la informació a la ciutadania és una de les vies principals que tenim per acostar-nos perquè la gent s'acosti en aquest espai amb respecte, té tot el dret de gaudir-ne. Evidentment, és una de les funcions d'un espai d'aquestes característiques, però sobretot a fer possible que es preservin els valors intrínsecs de l'espai, de biodiversitat, d'aigua, de recursos, etc. I els espais fluvials són un espai molt, molt sensible en aquest sentit.
La tasca de les persones informadores consisteix a oferir recursos pràctics i consells als visitants sobre rutes i activitats, a més de resoldre consultes i registrar incidències a Collserola, respon al canal d'atenció a la ciutadania del Consorci.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
El govern espanyol ha obert fa poc més de 24 hores una consulta pública sobre l'OPA del BBVA al Banc Sabadell. A hores d'ara, l'escepticisme i la preocupació als comerços locals està a flor de pell i avui intentarem analitzar les possibles conseqüències que pot tenir aquesta operació. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell és una operació que cada vegada genera més intranquil·litat als comerços, sobretot aquells que són petits o locals i, per tant, a les petites i mitjanes empreses que podem tenir a qualsevol de les nostres ciutats. Nosaltres avui ho analitzarem tot plegat amb Jordi Obradors, gerent de Sabadell Comerç Centre, que és aquesta associació de comerciants locals aquí a Sabadell. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Teniu constància ja de que us hagi arribat alguna informació per poder començar a fer aquest qüestionari o teniu constància també de si els comerciants, almenys aquí a Sabadell, ho han començat a fer?
Em sembla que el procediment és un procediment obert a la pàgina web i, per tant, no se li envia a ningú directament, sinó que em sembla que qualsevol ciutadà o entitat el pot diguem, contestar a través de la pàgina web que ha habilitat el Ministeri en aquest sentit.
I teniu constància de si hi ha molts comerços de Sabadell doncs, que hi diran la seva, que s'hi implicaran?
No ho sé, això són accions individuals de cada empresa, si decideixen doncs, dedicar temps a aquesta qüestió o no. Nosaltres com a entitat mirarem de fer algun comentari. De fet, a través del FIES, la patronal d'aquí Sabadell, ja hem fet diferents gestions en aquest sentit, inclús quan estava en la fase de la Comissió Nacional del Mercat de Valors doncs, i de la competència, ja vam comparèixer amb el tema de la competència. Aquesta fase ara ja està, diguem, finiquitada i ara estem en la fase ja del Ministeri i després del Consell de Ministres, no? En aquest sentit, espero tenir una resposta coordinada també des de la patronal, però és evident que les mitjanes, micro i mitjanes empreses ens afecta d'una forma especial i, per tant, nosaltres tindrem cura i farem seguiment d'aquesta qüestió per tal de poder fer o donar la nostra opinió directament al Ministeri, sí.
Perquè, clar, cap aquí volia anar, no? Una mica, quines conseqüències pot tenir aquesta fusió entre el BBVA i el Banc Sabadell per als comerços locals que acostumen a ser petites i mitjanes empreses, aquí a Sabadell, però també a la resta de municipis, sobretot del Vallès Occidental. Una mica, què és el que pot passar, no? O sigui, tant a nivell qualitatiu com a nivell quantitatiu.
Bé, això en el sector de la banca i en qualsevol sector, quan es tendeix a una concentració excessiva, que és la nostra opinió, en fet no és una opinió, és una constatació, és a dir, que a vegades tenim menys opcions en el mercat per comprar finançament, diguem-ho així, o per obtenir serveis financers, això passa en els sectors que es concentren, doncs sempre genera problemes i, per tant, d'alguna forma generen aquests oligopolis. Aquests oligopolis al final acaben condicionant el comportament del mercat i, per tant, aquest comportament de mercat fa que les empreses i els ciutadans, en aquest cas, perquè els serveis financers és un servei que accedeixen les empreses i els ciutadans, cadascú amb la seva mesura i amb els productes que cadascú consumeix, diguem, però fa que aquest accés en aquests productes cada vegada estigui més condicionat i hi hagi menys marge de negociació, d'entesa i de relació, no? Per tant, és una manera que d'anar-te fent passar pel tub des del punt de vista dels serveis que t'ofereixen, la diversitat de productes, la diversitat de condicions que puguin haver en el mercat de diferents productes, Per tant, aquest seria el primer punt, una reducció de l'oferta, tant de l'empresa que propon l'oferta, per tant, en aquest cas una entitat financera, menys entitats financeres, i a la vegada, i això va aparellat, menys diversitat de productes, que s'adecuïn millor a les necessitats de cada cas, ja sigui una família que necessita un finançament determinat o una empresa que necessita un finançament per circular o per fer inversió o pel que sigui, no? Per tant, aquests són els primers efectes des del punt de vista del mercat i dels usuaris, que podem ser els ciutadans o poden ser les empreses, no? Menys empreses, per tant, menys interlocutors, i menys empreses vol dir a la vegada menys productes i menys matisos entre productes. Per tant, el que estàs fent és convertir un mercat cada vegada més reduït, cada vegada més petit, i que en lloc de que el mercat s'adapti al client, és el client que cada vegada s'ha d'adaptar més a l'oferta. Per tant, sembla que anem una mica enrere en aquest sentit, o bastant enrere.
Perquè justament, no, el Banc Sabadell, doncs, és un dels bancs, no, una de les entitats financeres amb què treballen la majoria de petites i mitjanes empreses. No sé si també és el vostre cas.
Bueno, això és relatiu. Hi ha part de veritat, hi ha part de mite. Totes les empreses treballen amb diferents entitats, precisament per això, no? Per tenir aquesta diversitat, tenir diferents interlocutors i distribuir el risc financer, i que hi ha entitats, doncs, que per algunes operacions tenen més bon producte i que per algun altre tipus d'operació tenen millor producte, no? I, per tant, la majoria d'empreses treballen com a mínim, amb dos bancs. Poques empreses treballen només amb un banc, o amb una entitat financera, diguem-ho així, perquè s'ha de matisar. Hi ha bancs cooperatius, hi ha molts tipus de serveis financers. Llavors, la majoria d'empreses, com a mínim, treballen amb dues. Per tant, no és que el Banc Sabadell sigui l'única i de cop i volta hauràs de passar-te al BBVA sí o sí, però és veritat que d'aquestes dues, un percentatge important aquí a Sabadell és Banc Sabadell.
Imagino que al final, doncs, moltes ciutats similars a Sabadell, com podrien ser Terrassa, Sant Cugat, no? Altres municipis inclús més petits, on el comerç local encara, doncs, té més importància, doncs es veuen exactament en la mateixa situació, correrien el mateix risc.
Bàsicament, i fruit de la fusió que va haver el seu dia amb Unim, i que Unim ja venia de la fusió de Caixa Sabadell, Caixa Terrassa, etcètera, Manlleu... Avui, la majoria del teixit empresarial en aquestes comarques del Vallès, sobretot, o Vallès Occidental, perquè hi havia una forta presència de Caixa Sabadell i Caixa Terrassa, i per tant, quan aquestes van fusionar amb Unim, tots van anar a parar a Unim, moltes operacions. Per tradició, aquestes operacions, quan el BBVA també es va quedar amb Unim, doncs moltes empreses ja estan treballant amb el BBVA. Per tant, ens podíem trobar en un escenari, nosaltres no tenim un estudi de mercat fet i clar, però ens podríem trobar que moltes empreses actualment en l'àrea del Vallès Occidental treballen amb BBVA i amb Banc Sabadell, i amb altres, però dius, quin seria el comportament majoritari? Per la lògica històrica del nostre territori, és molt probable, amb un tant per cent molt elevat d'empreses, petites, mitjanes, grans, perquè en el comerç parlem d'empreses que tenen dos treballadors, empreses que en tenen 40, o 28, i són empreses locals d'aquí a Sabadell. Vull dir que el comerç és un tipus de sector igual que la indústria, no? Hi ha indústries que ocupen amb una nau 3 o 4 treballadors, i hi ha indústries que ocupen 200 treballadors. Per tant, en el comerç també ens trobem en aquesta característica, hi ha gent que ocupa o és unipersonal o dos o tres persones, i hi ha empreses que són 20, 25, 40 treballadors i són empresaris locals que tenen dos o tres botigues aquí a Sabadell i que estan en aquesta tessitura. La majoria d'empreses estan treballant amb aquests dos bancs. Què passa? Si aquests dos bancs es fusionen, de cop i volta, el pool creditici o el pool d'operacions queda reduït a una sola entitat. Per tant, forçosament hauran de migrar a una altra entitat per tenir aquesta diversificació. Però, evidentment, clar, hi ha menys opcions al mercat. Per tant, tot això ens ho va posant cada vegada més difícil. Llavors, cada banc o cada entitat financera té un rating financer. Per tant, tu, per un banc, anar a buscar una operació, pots tenir un rating, i amb un altre banc, que té uns altres criteris de risc o de finançament, en pot tenir uns altres. Al moment que dues entitats tan importants en el nostre territori, com BBVA i Sabadell, per raons històriques, insisteixo, es fusionen, aquests ratings es veuran afectats. Per tant, la capacitat creditícia d'algunes empreses, ja sigui per finançar circulant, ja sigui per finançar noves inversions, es pot veure greument afectat. Per tant, aquí el que passarà és que moltes empreses que estan en aquests dos bancs hauran d'obrir relacions amb la Caixa, hauran d'obrir relacions amb Ibercaja, hauran d'obrir relacions amb Santander, hauran d'obrir relacions amb aquestes altres entitats que tenim en la ciutat. No? Per tant, i això veurem com va, no? I què passa aquí. Però està clar que si de dos en fem un, i aquests dos són els que treballen la majoria d'empreses del nostre territori, les empreses hauran de començar a moure i a canviar operacions perquè el risc creditici es veurà limitat. Per tant, si ara treballen amb dos bancs, anem a suposar, i ara estic fent números ficticis, teníem 5.000 aquí i 5.000 allà, amb risc financer, doncs de cap i volta, igual el nou banc et diu, escolti, 10.000 no pot ser perquè no em dona el seu rating. El seu rating era 5.000. Però, clar, en el moment que es fusiona l'entitat, dius, no, doncs el teu rating segueix sent 5.000, ostres, però tu en necessites 10. Per tant, has de buscar una altra entitat. No? Per tant, aquí el que pot passar és reduir el flux de crèdit o el risc financer, es reduirà aquest flux. I això sí que ens preocupa enormement, perquè hi ha operacions que tots ho sabem, no? Que a vegades quan signes algun tipus de pòlissa per circular o tens algun tipus d'inversió, aquests finançaments a vegades queden vinculats a altres operacions. Dius, faig una hipoteca per casa meva, escolti, doncs el seguro de vida, si el fa aquí, jo li baixo un tant percent al tipus d'interès. Per tant, hi ha moltes operacions que es veuran tancades en un sol banc, en aquesta fusió, i que, a més, tenen condicions que deixen allà una mica enganxat. No? Per tant, realment, aquesta transició pot ser difícil per a algunes empreses. Per tant, evidentment, nosaltres posem totes les alertes. Primer, per la qüestió que et deia, és a dir, quan un mercat es redueix, mal assumpte, quan es redueix l'oferta, perquè anem a l'oligopoli, però per altra banda, per una qüestió operativa i de risc real de finançament. No?
Ara parlàvem de números ficticis, no sé si aquesta reducció de l'oferta, no, podria escanyar tant alguns negocis que haurien de tancar, i en aquest sentit no sé si tenen més o menys estimat quants negocis podrien haver de baixar la persiana, no?
No, no. Jo crec que no estem en aquest punt, ni molt menys, perquè, com deia, per sort, encara ens queden 3-4 entitats financeres més en el mercat, i per tant hem de suposar que l'empresari previsor que té un nivell d'endeutament avui deu estar començant a fer operacions o aproximacions a altres entitats financeres per minimitzar aquest risc. De fet, de tot aquest procés que s'està allargant entre el Sabadell i el BBVA, és possible que algunes operacions que s'haguessin pogut firmar amb BBVA o amb Sabadell ja s'estan firmant en altres bancs, precisament per diversificar el risc d'aquesta possible fusió. Per tant, una empresa ben gestionada i un empresari previsor segurament està obrint, ja de fa uns mesos, relacions amb altres entitats financeres per no trobar-se després amb un carreró atrapat
amb
poc marge de maniobra. No? Per tant, jo crec que aquest escenari que dibuixes és un escenari molt estrany, no dic que pugui passar en algun cas, però jo no el tinc en l'horitzó. Simplement el que ens passarà és que hi haurà molta més dificultat, cal ser previsor, atenent aquesta incertesa que hi ha ara mateix, i per tant s'han de moure les fitxes i buscar alternatives. Quan parlo d'empreses, parlo d'empreses, però quan parlo de famílies, també, perquè igual una família té una hipoteca en el Sabadell i té un crèdit pel cotxe en el BBVA, i a més ara volia fer una reforma i està pensant en no sé què. I dius, doncs aquí ja no tens dos per triar, perquè els teus crèdits s'hauran unificat en una sola banca, per tant el teu rating de risc haurà augmentat moltíssim perquè tens dos crèdits en una mateixa entitat, i ja cal que et vagis a buscar una tercera, perquè és que si no obtindràs crèdit, no? No sé si m'estic explicant.
Sí, perfectament, per mi perfectament.
Ui, em sembla que tothom pot entendre-ho.
Sí, tant. Doncs Jordi Obradors, gerent de Sabadell Comerç Centre, moltes gràcies per haver-nos explicat una mica més en detall aquesta lletra petita de l'OPA i aquest missatge de relativa calma, en certa manera. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
Connectats, Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Dos quarts de cinc de la tarda, temps per obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui compartim amb l'Emili Miquel, que és exdirector de Correus jubilat, i el tenim al Prat. Emili, bona tarda. No? Doncs seguim la ronda. Anem a Castellà, Josep Asensio, escriptor, molt bona tarda.
Hola.
Hola, Emili.
No, no.
Ets el Josep.
Som jo, hola, des de Castellà.
Val, el Josep Asensio. Val, doncs com a mínim hi ha algú a l'altra banda que ens està esperant. Bona tarda, Josep.
Hola, què tal, com esteu?
Anem a saludar ara a l'Enric Garí, que és treballador de la construcció, és autònom, el tenim a Badalona. Enric, bona tarda. No? Tenim algun problema que no sàpiga? Perquè no pot ser que haguem de fer una tertúlia, això es convertiria en una entrevista pràcticament. A veure, tornem al Prat. Emili, tenim a l'Emili al Prat?
Sí, sí, em sentiu?
Sí. Ai, ara sí.
Jo sí.
I sí, l'Enric tarda, també. Ah, i som tots, efectivament, sí,
i,
Emili.
I som tots.
Ah, sí,
sí, sí. Sí.
I som tots, el que passa que tu no ens sents.
No, jo no us estava sentint, jo us estava donant pas i no rebia resposta.
És que clar, jo sóc al Prat i costa d'arribar a la veu, segons com, no?
Em vols dir?
Va, hi ha una certa distància.
No, hem tingut algun problema que jo crec que hem resolt, ja que us tinc aquí als tres i podem començar aquesta tertúlia. Mira, de problemes tècnics, podríem dir, va la cosa, perquè el que va passar doncs dilluns de la setmana passada, ho recordeu, no? Això és una cosa que segurament no oblidarem en molt de temps, segurament, aquesta gran apagada. I justament a propòsit d'aquesta situació, han comparegut tant el president Illa com el president Sánchez, cadascú doncs, en la seva seu parlamentària. Però ens quedem aquí a casa per analitzar una miqueta la situació i les explicacions, allò que em va poder explicar el president Salvador Illa ahir al Parlament, que a banda de justificar com van actuar, segons ell van actuar d'acord amb quatre prioritats que va enumerar: protegir les persones, recuperar el servei, col·laborar amb les administracions i informar a la ciutadania. A banda d'això, doncs, ha fet unes propostes, unes mesures a prendre a partir d'aquesta nova situació. Jo us pregunto a vosaltres com creieu que va actuar el govern català davant d'aquesta nova situació. Esmentava jo el protegir les persones, recuperar el servei, col·laborar amb les administracions, informar la ciutadania. Penseu que van fer efectivament... van respondre a això, les actuacions del govern català?
No, ho sento. Van actuar tard i malament. No pot ser que se'n vagi la llum a les 12 del migdia i fins a quarts de 9 del vespre no diguin: hola, estem aquí si algú necessita alguna cosa. Ho enteneu? O sigui, la gent estava venuda, totalment venuda. No sabien quan podia tornar, no tenien ni idea de quan podia tornar l'electricitat. La gent estava preocupada perquè les neveres ja començaven a fallar. M'entens? I que és una de les coses que la gent també tenia molt, molta por, la nevera, el que hi havia dins de la nevera. Mm. I ells, doncs, bueno, no apareixien, i deien que estaven per salvar el poble. El salvar el poble? De què salvar el poble? M'entens? Vull dir, no ho sé, estaven sense telèfon, sense comunicacions, amb un trist transistor. Hòstia, tu.
I gràcies, gràcies al transistor.
Sí, i ell sense aparèixer, saps? Bueno, i aleshores encara diu, no, és que han fet tot el possible. Han fet tot el possible per què? Per amagar-vos. Perquè no en teníeu ni idea de què passava, o si teníeu idea no podíeu dir-ho. Perquè a mi m'agradaria que algú m'expliqués què ha passat i que m'ho diguin de veritat. Que no comencin a dir tonteries de plaques solars i d'energies alternatives i de centrals nuclears. Que parin de dir tonteries i que diguin la veritat. Que aquí hi ha una veritat que estan amagant.
De fet, les causes és el que no s'està explicant a hores d'ara, perquè, segons tinc entès, el president Sánchez ha explicat que hi havia no sé quantes raons, quantes dades s'havien de compilar per poder donar resposta al que va passar. Per tant, sí que s'ha fet una descripció del que suposadament va fallar, però no sabem les causes. I tornant al principi de la conversa, us vau sentir informats? Perquè jo crec que un dels principals neguits que tenia la població era precisament la falta d'informació, no? Emili?
Sí.
O Josep, vinga.
Sí, sort de la ràdio, perquè la ràdio, si tenies un transistor en piles, doncs podies estar informat. Ara, la política informativa, la política de comunicació del govern potser no va ser la millor. És veritat que no tenien res a explicar perquè no sabien res. Mm. Llavors suposo que per un polític és complicat sortir i dir no tenim ni la més mínima idea de què està passant. No? És complicat. Perquè si no tens dades, si no hi ha algú que li passi unes dades al senyor Salvador Illa o al Pedro Sánchez i qui pugui informar d'alguna cosa, és complicat dir no tenim ni la més remota idea, perquè clar, això és difícil d'acceptar. La gent vol respostes, no? Què està passant? I això no ho podien dir. Però el lideratge implica sortir i dir, nosaltres, això que deia el company, nosaltres estem aquí. I no tenim ni idea de què està passant. Però estem intentant saber-ho i intentant resoldre el problema tan aviat com sigui possible. I això sí que, a veure, jo no sé si en altres ocasions, ara mateix jo no recordo que tot un país es quedés sense llum, però no sé si en altres ocasions la llum ha tornat relativament aviat, perquè nosaltres aquí al Prat, per exemple, vam estar només 3 hores sense llum, no? I a llocs que van estar moltes més, per desgràcia. Això sí que l'avaria, doncs, o es va solucionar, a mi em sembla que bastant ràpid, no? Però la política comunicativa va ser desastrosa. La d'aquí i la del govern central.
Entre altres coses, perquè si haguessin tingut informació hi havia pocs canals per fer fruir aquesta informació, ja que no funcionava internet. Les televisions, la gent no les podia encendre perquè no funcionaven. Llavors, l'única manera que hi havia de fer arribar la informació era, si efectivament la disposaven i la volien difondre, era a través de les emissores de ràdio que funcionaven. En el nostre cas, per exemple, tampoc no vam poder fer programa perquè no disposàvem d'uns generadors suficientment potents com per sostenir una emissió com la que fem nosaltres, que a més tenim 6 emissores connectades. Vull dir que el tema de la informació va ser una de les complicacions més evidents.
Hi havia emissores que sigui, la ràdio pública funcionava.
La ràdio pública funcionava i RAC1 també funcionava.
Clar, es podia anar a la ràdio pública, per exemple, per dir alguna cosa, i des d'allí informar. No es va fer. Es va trigar moltíssim a informar. Mm.
Sí. Però,
veus, jo el que em quedo parat és que el company del Prat em diu, nosaltres vam estar 3 hores, 4, sense electricitat. A Badalona vam estar 12 hores. I, segons diuen, Andorra, 3 segons.
Sí, l'afectació va ser molt desigual. Josep?
Bueno, mira, jo penso que l'actuació és l'única actuació possible en un moment com aquest, no? Jo penso que per exemple, a Ràdio Castellà, que sé que hi ha generadors, van estar emetent, però informant no, perquè tampoc no se sabia. Més aviat era sortir al carrer i vostè què pensa, vostè què fa, jo estic al bar, jo no sé què. Crec que hi havia una calma sabent que això tornaria aviat, no? I de fet jo crec que aquests quatre punts, protegir, recuperar el servei, col·laborar, informar, jo crec que en aquest ordre estava bé, perquè no podies informar d'una cosa que no sabies. Vale? De tota manera, sempre, jo hem vist a la Dana a València, abans de diguem, de l'administració, arriba la gent. Jo, a mi, que em va agafar a Barcelona, a la Gran Via, amb el cotxe, i veia com la gent actuava, i estava caurint, no?, perquè m'havien enviat un missatge dient que si m'havien abduït els extraterrestres. Llavors, clar, jo em mirava el cel, perquè pensava que era una broma, no penses que això són tonteries de tal, però a lo millor passava, no? I veies la gent esperant-se els pas de vianants, que hi hagués un grupet i una persona que parava el trànsit. El trànsit era més lent de lo normal, perquè la gent era conscient de que no funcionaven els
semàfors.
Per tant, jo crec que l'actuació cívica de la gent es va mostrar una vegada més. Després ja van venir tota l'administració. I, naturalment, la primera cosa era protegir. I està claríssim, perquè Salvador Illa ho va dir, que hi havia, no sé, 600 persones que es van quedar atrapades en ascensors, i aquesta va ser la primera prioritat, o no la primera, però juntament amb els hospitals, que se sapigués que funcionaven amb aquests electrògens, tot això. Després, recuperar el llum, que és el que s'estava fent. Vull dir, mai en la història de països, hi ha hagut països que han estat 3-4 dies sense llum, no? O ciutats senceres. Per tant, a Castellà, per exemple, va venir sobre les 8 de la tarda, no? Per tant, bueno, no penso que la nevera, per mi personalment, la nevera no era el més important, perquè mira, si ens quedem aquí 2 dies sense llum, mira, comencem a menjar de congelador i tenim menjar per 3 dies i 4 dies, no? Col·laborar, naturalment, col·laborar amb tothom. Vull dir, jo me'n recordo que vaig sortir al carrer i la gent preguntava, sap alguna cosa? Aquesta col·laboració va venir especialment de la ràdio a piles i de gent que col·laborava amb d'altra gent que necessitava coses urgents, no? Aquesta col·laboració, per exemple, dels taxistes, que s'ha vist que molts taxistes, la gent que havia d'arribar a algun lloc, doncs deia, bueno, ja m'ho pagaràs, dona'm el teu DNI o el que sigui, ja m'ho pagaràs, no? I la informació va al final, per què? Perquè encara estem que no sabem què ha passat, no? O sigui, jo us recomano que mireu el programa de La Revuelta, del David Broncano, em sembla que va ser dimarts, que va venir un enginyer i va explicar un amic què havia passat. Sí, i no va explicar realment. Va dir que hi havia hagut una sèrie, potser més de dos, segur, problemàtiques que havien desembocat amb això, però que ell mateix encara no sabia. Que naturalment aquesta història de que eren les fotovoltaiques, no sé què, les panels, que això no és així, que trigaríem en saber-ho, però que havíem d'estar orgullosos de com havia anat tot i de que en una situació tan caòtica, en el fons, no hi van haver desastres. Vull dir, la gent no hi va haver pillatges, entrar als supermercats a robar, que això, que a vegades ho veiem en d'altres països, no? Per tant, el civisme de la gent. I el Salvador Illa no podia informar més del que ja tenia, no? De fet, el Pedro Sánchez ha sortit 3 o 4 vegades, fins i tot a les 12 de la nit, per informar de la no informació, no? De que no hi havia, no se sabia, que hi havia un 60% d'Espanya que ja havia recuperat, o un 80%, i ara mica en mica. Però hem d'esperar una mica. Potser, per mi, el més important no és saber què va passar, sinó que la recuperació va ser bastant ràpida. I sobretot, com deia aquest enginyer l'altre dia a La Revuelta, és una cosa que pot tornar a passar d'aquí 100 o 150 anys, que és una cosa increïblement difícil que torni a passar.
Sí.
Jo no estaria del tot d'acord, perquè jo crec que un líder polític no és un periodista. Un periodista, si no té dades, no cal que surti. Però un líder ha de liderar. I un líder que lidera ha de sortir encara que no tingui dades. Ha de sortir per dir, estem aquí i no sabem res. Però que la gent sàpiga que està aquí. I estem investigant i estem fent això i allò per tenir informació que de moment no la podem subministrar. Però clar, és que el Salvador Illa no és un periodista. I com que no és un periodista, s'espera que lideri i que surti a donar la cara. I tant ell, però no vull dir, a veure, jo no m'estic ficant amb el Salvador Illa, tant ell com el president del govern central, Pedro Sánchez, jo crec que la política comunicativa, el manual de la política comunicativa d'un líder és donar la cara al primer moment, tranquil·litzar la població. I això no ho van saber fer. Però tampoc passa res.
Sí, totalment, perquè va sortir fins a 4 vegades el Pedro Sánchez a donar informació, la poca que n'hi havia en aquell moment. I si mireu bé...
Quan va tardar a sortir? Quan va tardar a sortir?
No podia sortir a la mitja hora, perquè no se sabia què passava. No sabia, no se sabia.
Sí. Ha de sortir a dir, no sabem què passa.
Sí, sí.
No
al cap d'una hora, una hora i mitja havia de sortir algú a dir, senyors, tenim un problema molt greu que estem intentant solucionar. No sabem què passa exactament, però intentarem solucionar-ho. Agafis-ho amb calma i no us esvareu.
Això és liderar.
No se sabia la gravetat de l'assumpte, perquè si la llum arriba mitja hora més tard, si estàs esperant a veure què passa, jo crec que l'abast es va veure més endavant, no? Potser al cap d'una hora que no tornava res, ni internet i tot. Llavors, quan, jo no recordo ara quan va ser la primera compareixença, però jo suposo que com a líder polític el que has de fer és buscar informació dels tècnics, que és el que va fer realment, va estar present a Red Elèctrica durant, des del primer minut, intentant buscar informació. Si no te la donen, no hi ha una informació exacta, quin sentit té sortir, no?
Però això ho ha de fer un periodista. Un periodista ha d'anar a buscar informació per difondre-la, no?
Quin sentit té tranquil·litzat?
Però un líder polític no només s'ha de dedicar a buscar informació i explicar el que sap, sinó que ha de tranquil·litzar la població i ha de sortir i ha de dir el que sap i el que no sap. I si no sap res, ho ha de dir també. Però això la població ho agraeix, aquesta sinceritat, aquesta franquesa, no? De dir, és que no, de moment no sabem res, però estem aquí i estem treballant per començar a saber alguna cosa. La gravetat va ser evident des del primer moment, perquè no era un poble, no era una ciutat, era tot un país. És a dir, tota la península ibèrica, i això es va saber ràpidament. És a dir, era molt greu.
No estic d'acord, però és igual.
No, perdoneu, per això està la tertúlia, perquè cadascú doni la seva pròpia opinió. No cal coincidir.
Perdoneu que posi una altra falca. Allò, aquella tonteria d'avisar pels mòbils, allò que feien aquella alarma del mòbil, no sé què, no sé quantos on té l'alarma aquesta. Perquè aquí s'ha quedat un país sense comunicació.
És que els mòbils no funcionaven.
No funcionaven els mòbils.
Doncs, preveieu abans o no feu la tonteria un dia que no passa res de fer sonar els mòbils i mira que tothom pel carrer que vagi amb el mòbil, mira, t'ha sonat el mòbil. Això és una tonteria com una casa de pagès, home. Va, tira. Tot això són invencions d'aquesta gent que s'entretenen fent tonteries.
En aquesta compareixença del president Illa, a banda de donar explicacions, el que segurament molts esperaven era mesures, a veure què és el que proposa. I n'hi han dues que m'agradaria saber què n'opineu. Una és el fet de poder garantir durant 48 hores d'autonomia elèctrica serveis essencials, que aquí dins del capítol de serveis essencials hauríem d'especificar i concretar exactament quins, i la creació d'una sala conjunta d'emergències de Catalunya, integrant tots els operadors i centralitzant la gestió de les emergències. Són les dues propostes que ha fet com a possibles mesures davant d'una situació similar a la que vam viure aquell dilluns.
Em sembla molt bé, però que tingui present una cosa, que el movimiento se demuestra andando. Amb això què vull dir? Que comenci a posar fil a l'agulla en preveure com abastirà a tots aquests serveis essencials de generadors i, per l'altra banda, com muntarà aquest sistema d'emergències ben muntat. Però que ho comencin a preveure ja.
Més opinions. Però,
clar, és que, a veure, a mi em sembla estrany que aquestes 48 hores d'autonomia energètica per tots els serveis essencials no estigués ja creada. Perquè ha de passar una catàstrofe. Sempre anem a remolc, no? Ha de passar sempre una desgràcia o una catàstrofe perquè diguem, no, és que s'hauria de crear, hauríem de tenir 48 hores d'autonomia energètica pels serveis essencials. Com és que això ja no s'havia fet ja? Com és que això ja no existia? Perquè els hospitals van seguir funcionant, tenen els seus generadors, i això està molt bé, no? Les operacions no es van parar, no es van aturar. L'aeroport sembla que també va seguir funcionant autònomament. Però com és que la resta de serveis essencials no tenen aquests generadors i no tenen una autonomia energètica? I ara hem d'esperar que passi això per dir, és que durant 48 hores els serveis essencials haurien de tenir una autonomia, no? I potser el president de la Generalitat també hauria d'estar inclòs per poder comunicar-se amb la població. No sé, això ja hauria d'estar funcionant. No hem d'esperar que passi això per posar això en marxa.
Sí, molts dels serveis tenen, com heu comentat, els seus propis sistemes generadors per subministrar-se i tenir una certa autonomia. El que passa és que les capacitats tampoc no totes són iguals i tenen una durada limitada. Si estan plantejant garantir 48 hores, 48 hores són dos dies. Tampoc no és que sigui gran cosa. Però això indica que hi ha gent que no tenia segurament ni 24 hores garantides.
Sí, és cert, això és cert. Això és cert. O sigui, però també hi ha una altra cosa. Quan no plovia, que estàvem amb sequera total i els sifons s'estaven acabant ja, van dir que posarien unes desalinitzadores per treure la sal de l'aigua de mar, bla, 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 bla. Quantes se n'han posat? Zero. Han tingut sort de que ha començat a ploure i ara els avantatges estan plens. Clar. Però vull dir, previsió, cap ni una. I això em sona un altre cop a fer volar coloms i farem, i a l'hora de la veritat no fan res.
Al Prat tenim una desalinizadora, ho he de dir.
Sí,
però quants anys fa?
Ja fa anys,
No, jo ho dic que ara fa 2-3 anys, quan estàvem que no teníem ni gota d'aigua, i aleshores van dir que farien desalinizadores, o farem una vall... De totes aquestes encara no s'ha posat en funcionament cap, eh?
S'ha desat el calaix. De totes maneres, és veritat que aquest fenomen és un fenomen molt poc inusual, no? És inusual, i llavors tampoc és de preveure que es repeteixi això cada mes, cada any, o cada... No sé. És veritat que s'està parlant de les energies renovables, que l'avaria va aparèixer en una subestació elèctrica d'Extremadura i que després els tallafocs no van funcionar correctament i que això és com a conseqüència de l'increment d'energia renovable. S'ha parlat de tota una sèrie de coses. És a dir, com si volguessin els enginyers que han parlat, com deia el company, explicar que hi ha hagut un canvi d'escenari, que no estem com fa 10, 15, 20 anys, i que aquest canvi d'escenari, amb l'entrada d'aquestes noves energies, ha propiciat que pogués passar una cosa així. Jo suposo que quan se sàpiga realment el que ha passat, es prendran mesures perquè no torni a passar. Això espero.
Josep.
No, jo m'agradaria saber els serveis essencials a què es refereixen, no? Perquè, clar, tots pensem en hospitals, no? Com la primera cosa és pensem en hospitals, però una escola, un institut, en un servei essencial, no sabem ben bé què vol dir serveis essencials, i a més, el tema és inversió, no? I clar, si invertim ara, en tot això, perquè ha passat una apagada general, deixem d'invertir segurament en desalinitzadores, que potser ens interessa més, perquè avui aquest any ha estat meravellós el de pluja, però potser l'any que ve, o i l'altre, no ho són, no? Per tant, és qüestió, no hi ha diners per tot, però jo repeteixo, segons el tècnic aquest que va parlar, l'enginyer, això és molt difícil que torni a passar amb els pròxims 50, 60, 70 anys. Explicava un cas molt evident, i era que deia que els que havien començat a treballar ara, que eren gent a la millor de 25 anys, els havien ensenyat gent que ara té 50 o 55 i d'altres que tenen més anteriorment. I, per tant, en tots aquests 75-80 anys que havien fet simulacres de tot tipus i mai no havia passat res. Per tant, que és impensable, i tornem a repetir el mateix, que això pugui passar amb els pròxims 10-15 anys, no? I més tenint en compte que si ha passat estarà més al cas de tot, no? Tot el que sigui invertir en seguretat de la gent i en protegir la gent, a mi em sembla correcte. Ara que després això les coses estiguen més del compte, sí, les coses de Palacio van despacio i aquestes desalinitzadores que realment estan pressupostades per fer amb els pròxims 10 anys, doncs és veritat que encara no n'hem vist cap, no? Jo vull pensar, perquè vull ser optimista, que el que es pressuposta i el que es pacta doncs es pugui fer. Després ja tenim el tema de que si els pressupostos s'han de renovar perquè no hi ha hagut votacions, no sé què, perquè no, a vegades la política no és tan fàcil i llavors queden endarrerides propostes i projectes essencials, no, també.
Quan es parla de serveis essencials, imagino que es parla de bombers també, no? O que es parla de policia. Jo no vaig haver de trucar al 112, però imagino que el 112 devia estar també inoperatiu. Mm-hmm. No sé si m'ho podeu aclarir.
No, el 112 funcionava.
Funcionava el 112, no?
Per això abans saber que hi havia de persones atrapades amb ascensors, clar, això sí clar, que funciona.
Sí. Bé, doncs, si funcionava el 112, realment, doncs, molt bé, no? Perquè és un servei essencial. Però bombers, suposo que trucar als bombers, si trucaves al 112, ja et derivaven els bombers, imagino.
Sí. Clar, doncs, sí, ells, això, ells derivaven els serveis que tu poguessis necessitar, clar. Ambulàncies, bombers, policia, ells et derivaven, des del 112 et derivaven. Ara clar. Tu no podies trucar gaire cosa més que el 112.
Sí, però ja és important poder trucar el 112. És a dir, que aquest servei essencial sí que va funcionar.
Sí.
Sí. Això consola, consola. Jo no vaig haver de trucar al 112, però consola saber-ho, no? Ara, sobre això dels enginyers, és una mica com els economistes. Compte amb els enginyers perquè jo n'he sentit molts aquests dies i cadascú explica també la seva pel·lícula i no es posen tots d'acord. No és allò de dir que surt un enginyer i la clava i... No, vull dir, hi ha diferents versions i jo he sentit moltes versions aquests dies, no? I sí. Fins que no tinguem, al final no se sàpiga exactament el que ha passat, doncs estarem doncs, de versió en versió.
Sí, estem d'acord.
Sí. Sí,
doncs la sort, dic la sort, considerem-ho així, és que la pagada doncs, va durar el que va durar i no va durar més, perquè llavors, tot i que va ser desigual, com dèiem abans, llocs on van estar 3, 4, 5 hores, llocs on van estar mitja jornada o llocs, com aquí a Sant Cugat, on vam estar tot el dia fins a entrada la matinada sense llum. Va ser una experiència que intensa, però diríem que curta, no? Podem dir, pel mal que podia haver suposat que això s'hagués prolongat en el temps. Llavors sí que hauria estat bastant més complicat gestionar tot això. Ara recordava algun comentari que havia fet el Josep sobre bueno, la gent que aprofita per sortir i apoderar-se del que no és seu, però segurament perquè la cosa no va durar més. Si no, potser la situació hauria estat ben bé diferent. No ens queda temps per abordar l'altre tema que teníem, que és un tema que ja hem abordat en altres ocasions, la reducció de la jornada laboral, però ho farem amb els companys de demà. Senyors, Emili, Josep, Enric, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi bona molt tarda. Bé. Adéu-siau.
Bona tarda.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat. L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres,
un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
Sí.
Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
Igual que jo.
Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
Nosaltres. Cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres som genials.